Zapatero imputat, també per contraband i per delicte fiscal per les joies trobades a la seva caixa forta. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Nou problema judicial per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. El jutge de Plus Ultra l'ha imputat avui per les joies trobades a la seva caixa forta i que estan valorades oficialment en 1,3 milions d'euros, Joan Bota.
En no acreditar-ne l'origen, segons la primera versió, eren joies familiars i considerant-ne el valor molt superior als 30 o 50 mil euros que va dir inicialment el seu portaveu, que per cert avui ha demanat perdó. El jutge del cas Plus Ultra ha obert peça separada per aquest cas. La setmana que ve Zapatero haurà de declarar tant per aquestes joies com per la causa principal de suposat tràfic d'influències.
Més detalls des de Madrid, Tània Tàpia.
El jutge Calam actua molt ràpid, hores després de tenir la taxació dels experts, veu indicis per obrir una altra investigació a banda perquè no li consta l'origen de les joies, que pagués els impostos que toquen i a més apunta la possibilitat d'una importació clandestina. Per tot plegat, creu que pot haver comès un delicte fiscal i un altre de contraband. El convida a portar la documentació que cregui per desfer aquests indicis dimecres, quan li prendrà declaració.
Atenció també a aquest titular d'avui. L'expresident valencià Carlos Mazón estava informat al matí del dia de la Dana de les conseqüències potencials que podien tenir els aiguats. València, Alba Barbosa.
Els seus consellers el van anar actualitzant de la situació des de primera hora del matí a través del xat de WhatsApp del Consell. Mazón va rebre, abans de les 12 del migdia, dades de l'estat de les carreteres i de la suspensió de classes. L'expresident valencià hi escriu a primera hora per demanar al seu equip que donessin informació detallada del temporal i no hi torna a intervenir en tota la jornada. La jutge de Catarroja ja ha incorporat aquest xat a la causa.
Al Catalunya Migdia d'avui també us explicarem que fiscals i sindicats de Mossos d'Esquadra demanen endurir les lleis per tinença d'armes per l'auge de tirotejos a Catalunya.
El govern també ho reclama després dels 6 morts atrets al carrer aquest 2026, una xifra que gairebé iguala ja els 7 que hi va haver en tot l'any passat.
Això el dia en què entra en vigor a la Unió Europea un enduriment de la política migratòria que permet construir centres de deportació en tercers països.
Es generalitza així un model impulsat inicialment per l'extrema dreta a Itàlia. Les organitzacions de drets humans s'hi oposen frontalment.
Brussel·les, Bruno Fortea.
Denuncien que les noves lleis deterioren els drets fonamentals i deshumanitzen els migrants, però les autoritats europees defensen que salvaran vides perquè dissuadiran, per exemple, les travessies en pastera. Justament avui hem sabut que en el que portem d'any les arribades de migrants irregulars a la Unió Europea han caigut un 40%.
I tot plegat mentre continuem pendents de si hi ha o no acord entre els Estats Units i l'Iran per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà.
Donald Trump diu que sí des d'ahir a la nit, però el règim dels ayatolàs adverteix que encara no hi ha res tancat. Els mercats en tot cas ho donen per bo i el preu del petroli baixa avui per sota dels 90 dòlars al barril de Brent.
I al Catalunya Migdia d'avui també us explicarem que els menors catalans accedeixen al seu primer telèfon mòbil als 11 anys.
A més, el 93% dels adolescents tenen com a mínim una xarxa social, ho diu un informe d'UNICEF que s'afegeix als advertiments sobre les conseqüències de l'ús prematur i abusiu de les pantalles.
Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Amb el Mundial de Futbol ja en marxa.
Després de la jornada inaugural d'ahir a Mèxic, avui toca inaugurar les altres dues seus d'aquest Mundial, Estats Units i Canadà. Del Mundial anirem al Real Madrid, on sembla que està molt a prop de firmar Bernardo Silva. El Girona ha anunciat el primer fitxatge, el davanter ucraïnès Alexander Pishur. Ja vol a les 8, la penya intentarà igualar la segona semifinal de la Lliga CB de bàsquet.
A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia. Doncs a aquesta hora comencen a anar força carregades ja les dues rondes de Barcelona en tots dos sentits de la marxa. D'entrada a la capital hi ha aturades a la C58, C33 a Montcada i a la B20 a Santa Coloma i també hi ha lentitud a l'entorn del circuit de Montmeló, a la C17 a Parets en sentit Vic, la P7 a Mollet en sentit Girona i la C35 en tots dos sentits de la marxa de Parets a Granollers.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia.
Hem tingut uns dies de pausa per la calorada, diguem-ne, però ja es comença a notar i això anirà més, no, la calor?
Sí, sí, està pujant. De fet, respecte a ahir, hi ha llocs on la temperatura ja és 7 o 8 graus més alta, en aquests moments a la Conca de Barberà i al sud de la Segarra, i estem arribant als 32 graus al Dover, a Roquetes, a Vinebre, a Sort, també 32, o 31 graus a la Bisbal d'Empordà i a Tremp. Aquesta tarda arribaríem als 34, les més altes a Ponent, també demà a Lleida cap als 35, i diumenge segueix amunt. Per tant, ja arribaríem als 36 o 37 ben bé. Això pel que fa a l'interior, bona part de Catalunya, lluny del mar, entre els 30 i els 34 els propers dies, i sembla que la costa puntualment pot baixar una mica la temperatura, amb algun núvol baix demà a la tarda i diumenge, fins i tot algun banc de boira diumenge cap al Cap de Creus i el Delta de l'Ebre, o núvols baixos, i la novetat seria que diumenge a la tarda hi pot haver algun ruixadet al Pirineu, Prepirineu, quatre trons i molt poca pluja, que potser dilluns s'incrementen aquests ruixats al Pirineu.
Gràcies, Dani, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. El jutge del Clas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que va trobar a la caixa forta del seu despatx. L'investiga ara també per un possible delicte fiscal i un altre de contraband. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més de 1.300.000 euros. Com ho argumenta tot plegat el jutge a Madrid? Tania Tàpia, bon dia.
Bon dia. El jutge diu que davant d'una taxació tan elevada d'uns béns de luxe pels quals no s'ha justificat l'origen, cal obrir una investigació a banda. No ha trobat, diu Calama, cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria i que el valor de les joies supera amb escreix el llindar dels 120.000 euros per ser un delicte fiscal. A més, veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina, en paraules del jutge, perquè no han deixat rastre en les duanes d'entrada a la Unió Europea ni s'ha pagat tampoc, en aquest cas, els tributs que marca la llei. El jutge defensa que aquests fets tenen prou entitat, són autònoms, no tenen res a veure, diu, amb el cas Plus Ultra, i per això cal una investigació al marge. Malgrat tot, l'interrogarà sobre tot plegat, Plus Ultra i les joies, dimecres vinent, i convida Zapatero a presentar llavors els documents que cregui oportuns per desfer aquests indicis. Calama actua molt ràpid, 24 hores després de rebre la taxació encarregada d'experts que apunten que el valor actual de les joies seria, a dia d'avui, de més de 1,3 milions d'euros, i no entre 30.000 i 50.000 euros que reconeixia inicialment el seu entorn, que parlava de regals i herències familiars. Avui el seu portaveu, Luis Arroyo, ha demanat perdó per induir, diu, a un error amb aquest càlcul.
Però és que en aquest informe de la taxació de les joies, Tània, també hi ha nous detalls sobre aquestes joies.
Sí, perquè trobem detalls d'una valoració d'una vuitantena de peces. Més del 90% del valor de la taxació se l'endú una col·lecció molt vistosa de 12 peces de collarets i arracades fetes amb safirs i maragdes sobre or blanc. Però també hi ha moltes joies menors, gairebé curiositats, com la placa de naixement amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgica a la penicilina, collarets amb perles falses o un rellotge valorat només en 50 euros. Algunes joies, per valor d'11.000 euros, estaven guardades amb una bossa amb la inscripció de presidència del govern.
El jutge Calama, doncs, que ha tirat pel dret sense esperar les explicacions de Zapatero. Ara el més rellevant és si l'expresident espanyol pot acreditar o no l'origen d'aquestes joies. Vaja, si, com va dir a l'inici, van ser regals i herències de la seva dona. I també si va tributar els impostos corresponents. Seguim a Madrid. Dani Sainz de Aja, bon dia.
Bon dia, Òscar.
Heu parlat amb experts fiscals. I què diuen que haurà de demostrar Zapatero perquè pugui esquivar aquests delictes?
Doncs Zapatero haurà de portar documents per provar la data i l'origen de les joies, com factures de compra, certificats d'autenticitat o fotografies familiars amb els collarets o arracades per provar que venen d'herència. Si les van heretar, haurien d'haver pagat els impostos de successió i donacions corresponents, diu Maria José Tarancón, advocada fiscalista del despatx Consulting i Gestió Integral.
Ja sigui herència o sigui donació, estem parlant que si no s'ha liquidat l'impost, podríem parlar de delicte fiscal per la quantitat de l'import de la joia.
Si van ser regals a Zapatero com a president del govern, ho hauria d'haver cedit a l'Estat si ho va rebre quan ja havia deixat el càrrec, ho hauria d'haver tributat. En tots els casos, regals o herència, la clau serà la data, determinar que quan va rebre les joies i quan va pagar els impostos, si és que ho va fer. José María Mollinedo, del Sindicat de Tècnics d'Hisenda.
Si el expresidente o su mujer pueden justificar que poseían esos bienes, ese conjunto de joyería, pongan anterioridad a 5 años desde que finalizó el plazo de declaración del impuesto que le corresponda, en ese caso estaría prescrito tanto administrativamente como penalmente.
Els experts també adverteixen que l'or s'ha revaloritzat molt en els últims anys i el valor d'avui de les joies, recordem, 1,3 milions d'euros, pot ser molt més alt del valor que tenien quan la família Zapatero les va rebre.
més coses, passant 10 minuts de les dues, l'expresident valencià Carlos Mazón tenia informació ja al matí del dia de la Dana i per part del seu equip de govern de les conseqüències que estaven provocant els aiguats a València. Els consellers van actualitzar en un xat de WhatsApp la situació de les carreteres, la suspensió de les classes i l'alerta vermella, que ja estava activada. L'expresident valencià, en aquest grup de xat, només intervé a primera hora i es desconnecta durant la resta de la jornada. València, Alba Barbosa.
Carlos Mazón, abans de les 11 del matí, tenia en aquest grup de WhatsApp l'actualització de l'estat de les carreteres que li envia el conseller d'Infraestructures. També l'exconsellera Salomé Prades, ara investigada en aquesta causa, actualitza la situació de la Dana i els rescats que abans de les 12 del matí ja s'estaven fent a una residència de gent gran de Carlet, on també reporta inundacions. I per part d'Educació, qui era llavors conseller, comparteix en aquest mateix grup l'afectació de la pluja als centres educatius. A les 10 del matí, a la província de València, hi havia 59 municipis amb classes suspeses. Són documents en PDF, també en Word, que els membres del govern comparteixen aquest grup de WhatsApp que ja està en mans de la jutge de Catarroja i que ha entregat la vicepresidenta del govern, Susana Camarero, que aquesta setmana ha declarat com a testimoni.
I com dèiem, en aquest xat també hi és Carlos Mazón, però només intervé el grup a primera hora.
Sí, és el primer que hi escriu a un quart de nou del matí per demanar-li a Prades, consellera responsable de l'emergència, que li actualitzessin dades de la Dana. També s'adreça específicament al conseller d'Educació perquè estigués al cas del tancament de col·legis. Aquestes instruccions les dona entre les 8 i les 9 del matí. Volia Carlos Mazón informar en detall de la situació perquè això, segons escriu al xat, dona imatge de control i calme la gent. Aquest xat va estar actiu fins gairebé la mitjanit del dia de la Dana, però Mazón no hi va tornar a intervenir en aquest grup.
Més coses, arribem aquí a Catalunya. Fiscals i sindicats dels Mossos d'Esquadra donen suport a la proposta del Departament d'Interior d'incrementar les penes relacionades amb la tinença il·legal d'armes i amb el cultiu de marihuana. El govern vol ampliar dels 2 fins als 5 anys la pena per tinença il·legal d'armes de foc. I pels grans cultius i tràfic de marihuana, que les penes passin de la franja d'1 a 3 anys actual a una altra d'entre 6 i 9 anys, Miquel Jarque.
L'associació de fiscals, majoritària en aquest sector de la judicatura, en declaracions d'aquesta emissora, veu de bon ull l'increment de penes. Cristina Deixeus n'és la presidenta.
Efectivamente, las penas tienen que tener un efecto disuasorio. Y, evidentemente, si en nuestro país las penas son más benignas que en los países del entorno, pues es más será normal que los delincuentes apercibidos de ello, y generalmente esos son delincuentes ya que tienen un cierto bagaje o que forman parte de un grupo, vengan a fincarse aquí.
Pel que fa als sindicats majoritaris, FEPOL i està a favor, USPAC també, però creu que s'arriba tard. Sentim els seus portaveus, Imma Viudes i Albert Palacios.
Estem a favor d'una resposta penal més contundent, però també estem a favor, doncs, tenir més recursos, més protecció.
Tot enduriment és bo, però van molt tard. Són declaracions de cara a la galeria perquè són de difícil aplicació a l'hora de com estan els centres penitenciaris.
Pel que fa a les associacions de jutges, Jutges per la Democràcia, minoritària, considera que les penes ja són prou altes. Maria del Prado Escoda n'és la portaveu, són declaracions també a aquesta emissora.
No és una pena ridícula, sinó que és una pena ajustada a la naturalesa dels fets. El que potser troben aquestes persones que venen d'altres països és un sistema que hauria de ser potser més eficient. I la falta d'eficiència, la falta de rapidesa, la falta de mitjans a l'administració de justícia sí que pot arribar a provocar certa impunitat.
Del Prado recorda que l'increment de penes no va sempre relacionat directament amb una disminució dels delictes. Un exemple són els delictes per violència de gènere, amb penes altes que poden arribar a superar els 10 anys, però sense una tendència clara a la baixa.
D'aquí un minut serà un quart de 3 de la tarda. La Unió Europea celebra l'enduriment de la política migratòria que avui entra en vigor. Un pacte molt polèmic, sobretot perquè permet accelerar les expulsions i s'introdueix el concepte de països segurs per rebutjar algunes peticions d'asil. La nova normativa també contempla que es puguin construir centres de deportació en tercers països, com ja va començar a fer Itàlia amb el model Meloni. El nou reglament arriba després d'una dècada de bloqueig polític en la qüestió migratòria. Brussel·les, Bruno Fortea, Mires.
Hola, bon dia. Durant aquesta dècada de negociacions, Europa s'ha allunyat de les polítiques d'acollida impulsades per Angela Merkel i el discurs anti-immigració ha anat guanyant posicions als parlaments i al carrer. Les noves lleis que avui entren en vigor endureixen l'accés a l'estatus de refugiat i el comissari europeu de migracions, Magnus Brunner, ha remarcat que l'objectiu és, sobretot, accelerar els retorns de migrants irregulars.
Es tracta de reduir les arribades il·legals i combatre les màfies per garantir que protegim qui realment ho necessita.
Ha tret pit de les dades que hem conegut avui, que en el que portem d'any, les arribades de migrants irregulars a la Unió Europea han caigut un 40%. Creu que el missatge de les noves lleis ja està calant.
Per primera vegada podem dir que realment estem salvant vides, perquè també dissuadim la gent d'emprendre aquest camí tan perillós pel Mediterrani o per l'Atlàntic, que sovint acaba amb la mort. I tenim línies vermelles. Per descomptat, s'han de respectar els drets humans i s'ha de complir el dret internacional.
Per això no entén les crítiques de les ONG contra els centres de deportació a l'estranger, que són opcionals per als països que ho vulguin. Alemanya, Àustria, els Països Baixos, Dinamarca i Grècia ja negocien per obrir-ne plegats i aniran a parar els migrants que un cop arribin a la frontera exterior de la Unió Europea s'estipuli que no tinguin dret a quedar-se dins del club comunitari.
Bé, doncs les organitzacions de drets humans denuncien aquest pla migratori d'Europa. El consideren un pacte del control de fronteres amb un enfocament restrictiu i punitiu. L'ONG Oxfam Inter Món, per exemple, és una de les entitats que han mostrat la seva preocupació. Sonia Díaz és responsable de migracions de l'entitat en declaracions a 3CAT Info.
Tiene un componente fortísimo de vigilancia policial, de toma de datos biométricos, de toma de huellas y mucho menos componente humano de cuál es el estado de salud de la persona, cuál es su situación de vulnerabilidad y cómo se cuida especialmente a la infancia y a las personas que están en la situación vulnerable.
I precisament sobre la problemàtica de les migracions, el Papa ha assegurat que aquestes migracions són una oportunitat d'enriquiment mutu entre els pobles. Lleó XIV ho ha dit a la recta final del seu viatge a les Canàries. Avui a Tenerife, en un centre d'acollida de migrants, el pontífex ha afirmat que el fenomen de la immigració interpel·la tota la societat.
Un missatge important.
Tinc un missatge important. Tots som, d'alguna manera, migrants. Tots som peregrins en el camí cap a la pàtria celestial. Ajudem-nos els uns als altres per fer d'aquest pas un lloc més humà per tothom, aportant cadascú el que pugui.
Lleó XIV marxa aquesta tarda cap a Roma després d'una setmana en què ha passat per Madrid, per Catalunya i ara les Canàries. Més coses. Belfast continua fortament vigilada per un ampli desplegament policial per evitar que es reprengui la violència contra els immigrants instigada per l'extrema dreta després d'un intent d'assassinat comès per un refugiat sudanès. De moment, la situació està més controlada, segons la policia, després de dues nits d'atacs i d'incendis a cases particulars, a mobiliari urbà o autobusos. Organitzacions antiracistes han convocat diverses mobilitzacions durant el cap de setmana a la capital d'Irlanda del Nord. Enviat especial a Belfast. Quim Olivares, bon dia.
Hola, bon dia. La comunitat migrant d'algunes àrees de Belfast viu atemorida. Els darrers dies, algunes empreses han pagat el transport a casa als treballadors migrants perquè hi tornessin o hi poguessin tornar sense por. Hem parlat amb el doctor Satyavir Shingal, president de l'Indian Community Center de Belfast. Ens ha explicat que la seva comunitat també es va horroritzar per l'intent de degollament d'un home a mans, suposadament d'un refugiat sudanès, però les protestes haguessin hagut de ser pacífiques. Sentim-lo.
Crec que quan passa una cosa així, haurien d'involucrar les minories ètniques en la protesta, no només la gent local, si són protestes pacífiques. I crec que la gran majoria de la gent d'Irlanda del Nord són molt bona gent.
Ara bé, algunes de les persones nascudes fora del país han viscut amb angoixa i por aquesta setmana quan han vist l'hostilitat i directament la violència racista que ha deixat una trentena de persones sense casa, especialment en aquest carrer on ens trobem ara, l'Hendrick Street, a l'est de Belfast, una zona unionista pro-britànica. Aquí, la matinada de dimecres, homes emmascarats van cremar i vandalitzar alguns dels habitatges on vivien famílies nascudes fora d'Irlanda del Nord, però residents aquí des de feia anys. La policia els va protegir i van perdre la casa, però almenys van salvar la vida.
L'Iran diu que encara no hi ha cap decisió definitiva sobre un possible acord amb els Estats Units per posar fi a la guerra, tot i que Donald Trump ha anunciat que la signatura és imminent. L'agència Bloomberg diu que les dues parts estan molt a prop i que podrien ratificar l'acord a Ginebra aprofitant la cimera del G7 que ha de començar dilluns que ve, Vicent Mifsud.
Sí, aquestes informacions de Bloomberg apuntalarien les declaracions de Trump que va anunciar ahir a la nit la suspensió d'una nova onada d'atacs sobre l'Iran per accelerar l'acord i va dir que podria signar-se a Europa.
Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
Segons les agències iranianes, l'esborrany negociat amb els Estats Units ha de ser validat encara per les altes autoritats del país persa. Segons aquesta font, el text inclouria l'obertura de l'estret d'Hormuz, un compromís d'aixecament de sancions a Teheran també, i a més obriria la porta a negociar el programa nuclear iranià, però no el de míssils balístics, com havia assegurat Israel. De moment, no s'ha fet públic si fa extensiu l'alto el foc al Líban, on l'aviació israeliana ha continuat atacant en les últimes hores ciutats del sud del país. La possibilitat d'un acord a l'Iran ha provocat una forta caiguda del preu del petroli. El barril de Brent se situa al voltant de $86 i les borses també cotitzen a l'alça. L'Espanyol ha marcat un nou rècord i ha superat per primera vegada els 18.700 punts.
Passant 20 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
Catalunya migdia.
Arriba la venda privada. Marques amb descomptes de fins al 15% en electrònica i 15% addicional en electrodomèstics. Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta al Corte Inglés o a través de l'app amb qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Corte Inglés Ponés.
Continuem parlant de solidaritat. Sabies que un petit gest pot canviar moltes vides? Quan decideixes que el teu testament és un canal més de solidaritat, deixes un llegat que canvia la vida de persones vulnerables. Si inclous la Creu Roja al teu testament solidari, fas que la feina d'aquesta organització continuï acompanyant persones grans en situació de soledat, famílies vulnerables i infància en dificultats. El teu testament es pot convertir en ajuda, dignitat i esperança per qui ho té més difícil. Fer-ho és senzill i és a les teves mans decidir quin record vols deixar. Descobreix com a www.aftestamentosolidario.org. Fes que el teu testament també serveixi per cuidar. El testament solidari fa per mi.
Per tu, que cada estiu te'n vas a un lloc nou, i per tu, que del teu poble ningú et mou. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El pit de pollastre sencer Eroski format estalvi XXL, ara a 5,49 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Catalunya migdia. D'aquí a 7 minuts seran 2:45. El 90% dels adolescents catalans estan registrats en com a mínim una xarxa social. Això diu un informe d'Infància, Adolescència i Benestar Digital impulsat per UNICEF i que s'ha presentat avui al Palau Macaya de la Fundació La Caixa. Quines altres dades podem destacar d'aquest informe, Toni Fortesa?
Doncs que 4 de cada 10 nens de 5è i 6è de primària ja tenen telèfon mòbil propi i que l'edat mitjana d'accés al mòbil se situa als 11 anys. Antonio Rial és director científic de l'informe i investigador de la Universitat de Santiago de Compostela, alerta de com aquesta realitat afecta el desenvolupament dels infants i joves.
Si tenemos un móvil, estamos perdiendo la posibilidad de aburrirnos, de no entretenernos y de enfrentar, de hacer introspección, de pensar qué me está pasando, quién soy, a dónde voy, cómo soluciono lo que está pasando, cómo me entero. No, rápidamente pongo un sedante, pongo un elemento distractor que es un móvil, que es una red social, que es un scroll infinito, y yo no me construyo.
Rial apunta que els infants tenen dret a l'accés a la tecnologia i a tots els seus beneficis, i que llavors és l'administració qui ja té el deure de vigilar i protegir aquests infants i joves, perquè l'estudi revela que quasi el 10% dels joves podrien tenir una relació problemàtica amb les xarxes que s'associa a més ansietat, a ciberassetjament i a violència digital. El Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya és una de les entitats que han col·laborat en l'elaboració d'aquest estudi. La Carina Gibert, que n'és la degana, apunta la necessitat d'estudiar el fenomen per poder incidir en l'esfera pública.
Estem davant d'una problemàtica que no tenim ben controlada i aleshores és important emmarcar el problema, és important aprofundir amb aquestes raons que situen els nens en aquestes vulnerabilitats i insistir que aquest estudi no només genera dades, sinó que construeix una infraestructura de confiança per recolzar el desenvolupament de política pública.
L'informe també revela que quasi l'11% dels joves han rebut pressions per enviar fotos fotos o vídeos de continguts eròtic o sexual i que el consum de pornografia comença de mitjana als 11 anys i mig.
L'amnistia per Carles Puigdemont i la resta de líders del procés queda aparcada fins al curs que ve. El retard de la justícia europea altera els plans del Tribunal Constitucional i allunya la sentència fins a la tardor com a molt aviat. L'advocat de Puigdemont reclama al Tribunal Constitucional que resolgui sense esperar Europa i que comenci per aixecar l'ordre de detenció que hi ha contra Carles Puigdemont. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Què tal, bon dia? Si ja ningú s'atreveix a posar data a l'amnistia, el Constitucional espera Europa, el Tribunal de Justícia Europeu no té la sentència agendada pel juliol i el Suprem no farà cap moviment fins que tots dos tribunals es pronunciïn. Dos anys després d'aprovar l'amnistia, el més calent és a l'aigüera, i l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, acusa el Constitucional de quedar-se de braços plegats, diu, per interessos polítics, i demana que replantegin aixecar l'ordre de detenció.
Técnicamente no existe ninguna razón por la cual no pueden estar resueltas. No la existe. Y por lo tanto, cuando algo se escapa del ámbito en el que yo me muevo, que es el ámbito de lo jurídico, solo puede pensar que és en el teològico o en el polític.
Però sense tenir resolució d'Europa, el Constitucional no anticiparà cap moviment. Al setembre o l'octubre, en el millor dels casos, començarien a estudiar l'amnistia, i això allunya encara més el retorn de Puigdemont a Catalunya.
Yo creo que en estos momentos ya lo que vale es esperar y ver qué pasa con el TJUE, y a partir del TJUE es que también el Tribunal Supremo podría cambiar su criterio. Es decir, aquí no tenemos por qué pensar que todo es el Tribunal Constitucional.
Perquè el Suprem és qui té l'última paraula, ara per ara, però el bloqueig és total mentre la legislatura de Pedro Sánchez penja d'un fil.
Doncs precisament avui, davant dels empresaris del Pirineu, a la Seu d'Urgell, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tornat a reclamar que s'apliqui del tot l'amnistia pels líders independentistes.
Jo he defensat des del primer dia de la meva presidència l'aplicació àgil i efectiva de l'amnistia, i crec que és una... Ho he fet sempre mostrant respecte pel poder judicial, però demanant també el poder judicial que respecti les decisions del poder legislatiu.
Més coses. El Partit Popular de Catalunya vol aprofitar el congrés que farà el 27 de juny a Barcelona per enfortir-se i per ser la palanca que permeti l'arribada d'Alberto Núñez Feijó a la Moncloa. Els populars catalans volen ser decisius per propiciar un canvi polític al govern espanyol, Marta Corbalán.
Feijó es juga a Catalunya bona part del seu futur polític i per això el PP català vol guanyar influència amb el principal objectiu de millorar els resultats a les pròximes eleccions generals. Maria de los Llanos de Luna és la presidenta del comitè d'organització del Congrés, que aportarà el lema Volem més.
Catalunya serà decisiva para el cambio político que España necesita. Cada diputado que se gane, cada concejal, cada voto de más van a permitir acercar cada vez más a Alberto Núñez Feijó a la Moncloa.
L'altre objectiu del Congrés és enfortir el partit per poder-se presentar a Catalunya com la força alternativa als socialistes i al nacionalisme. Ho ha explicat el portaveu parlamentari Juan Fernández en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3CAT Info.
Catalunya està orfa d'un partit que sigui l'alternativa a qui ens governa. I no només qui ens governa, sinó qui ens ha governat, en aquest cas Junts per Catalunya o Esquerra Republicana, durant molts anys, o Comuns, que porta influenciant i condicionant la política catalana molts anys. Per tant, aquesta alternativa ha de ser l'alternativa a la decadència que representen aquests partits.
Precisament Juan Fernández es perfila com el nou secretari general del Partit Popular de Catalunya en substitució de Santi Rodríguez, que no aspira a revalidar el càrrec. Tot i que la decisió encara no està presa, l'actual portaveu al Parlament té l'aval de Feijó i també es porta bé amb Alejandro Fernández, que serà reelegit president del partit el 27 de juny, després d'aconseguir pacificar la seva relació amb la direcció estatal del PP.
La febre compradora precedeix el debut bursari de l'empresa SpaceX, la companyia de coets, satèl·lits i intel·ligència artificial d'Elon Musk. És una operació d'uns 75.000 milions de dòlars que la convertirà en la sortida a borsa més gran de tota la història. Les accions de la companyia començaran a cotitzar en $135 per títol i les previsions apunten que pujaran de manera immediata, Jordi Canal.
Sí, la demanda supera de tros l'oferta i això que molts experts i analistes no les tenen totes amb la valoració de la companyia. Amb aquest preu de sortida de $135 per acció aquesta tarda, el valor total de SpaceX seria $2.75 billions, una xifra molt elevada comparada amb la seva facturació i, a més, tenint en compte que és una empresa en pèrdues. Xavier Brun, professor de l'UPF Barcelona School of Management i expert en inversió, la defineix com una gran startup.
Una startup és una companyia que al final té una idea, uns quants clients al principi i amb molt potencial a futur. Llavors els inversors diuen, ostres, doncs potser el creixement és tan gran i prefereixo invertir-hi ara. SpaceX És això, però amb hormones. No té pràcticament benefici, tots són pèrdues, però espera un futur brillant, almenys, és el que diu Elon Musk.
La figura de Musk funciona com a atractiu més enllà dels números. Ell i les seves idees de viatges interplanetaris, d'instal·lar colònies a Mart o a la Lluna i centres traslladats a l'espai, tot i que pot ser que no s'arribin a fer realitat mai aquests projectes. Jaume Puig, director general de GVC Gaesco.
Al final, la persona de referència aquí és l'Elon Musk, el visionari és l'Elon Musk. I, per tant, l'inversor que vagi aquí, el que estarà fent és lligar una mica el seu resultat amb aquesta capacitat d'un visionari. I les coses poden anar o molt bé o molt malament. Per això deia que el risc és molt gran.
L'operació convertirà Musk en la primera persona amb una fortuna de més $1 bilió, és a dir, 1 milió de milions que hi ha al món.
I encara en la pàgina econòmica, els combustibles continuen empenyent la inflació. El mes de maig va ser del 3,1% a Catalunya, una dècima més que la dada de l'abril, segons l'Institut d'Estadística Espanyol.
Els carburants es van encarir prop d'un 16% respecte al maig de l'any passat de resultes de la guerra a l'Orient Mitjà. El govern espanyol assegura que els combustibles s'haurien apujat al doble, centre les mesures com la rebaixa de l'IVA i que la inflació se situaria llavors en més del 4%. De moment, aquestes rebaixes es mantindran vigents fins a finals de mes. El que es va abaratir al maig va ser la llum i el gas, que també tenia llavors beneficis fiscals, però que els ha perdut a partir d'aquest juny.
Els sindicats educatius, contraris als acords signats fins ara amb el govern, criden a participar en la manifestació d'aquest diumenge a Barcelona i avisen de noves mobilitzacions al curs vinent. Demanen arribar al 6% d'inversió i una reforma de la llei educativa de Catalunya, la LEC, que 18 anys després creuen que ha quedat obsoleta. A Barcelona, Sara Canyete.
A l'espera de refer quines són les prioritats en les seves demandes i amb quines accions continuaran les mobilitzacions, els sindicats educatius que no han firmat cap acord amb el govern avisen que el curs que ve les mobilitzacions continuaran i que les peticions en les millores laborals hauran de conviure amb un debat de fons, la reforma del sistema educatiu. Diuen que per això cal una reforma de la LEC, la Llei Educativa de Catalunya, que 18 anys després de la seva aprovació ha quedat obsoleta. David Caño és el portaveu d'USTEC.
Ja fa massa anys que van aprovant una llei que arribarien al 6% i no ho estan fent. Ja fa molts anys, 18 anys, de la Llei d'Educació de Catalunya i ha quedat obsoleta. El seu desplegament en forma de decrets ha generat més malestar i més insuficiència educativa, més mals resultats i moltes de les qüestions de conflictes, de malestar educatiu, com ja vam plantejar i intuir quan es va aprovar, quan USTEC vam defensar que no s'havia d'aprovar aquesta Llei d'Educació.
Els sindicats diuen que sense les assemblees de centre que aquest curs han mobilitzat a milers de mestres i professors no haurien aconseguit les manifestacions massives que s'han vist i és per això que esperaran fins al 20 de juny, quan se celebra l'Assemblea de Docents de Catalunya per definir les seves accions de cara al curs que ve. La manifestació de diumenge començarà a les 12 del migdia des dels Jardinets de Gràcia i acabarà a la plaça de Catalunya.
I una cosa més abans de la publicitat. La família de la mare del nadó maltractat, que va acabar hospitalitzat al Vall d'Hebron el mes de març, assegura que el pare del nen hi tenia un tracte brusc, però no pas violent. Els familiars, que avui han declarat a la Ciutat de la Justícia, han relatat l'angoixa de la mare des que va tenir el fill. Recordem que el pare és a la presó des del mes de març. Ciutat de la Justícia, Montse Poblet.
Bon dia. Els avis, la tieta i el cosí matern del nadó han coincidit davant del jutge qualificant de brusc el tracte que el pare donava al nen, però asseguren que no el tenen per un home violent i que no s'expliquen què hi pot haver al darrere de les lesions. També han coincidit en subratllar la preocupació de la mare per la salut del nadó. Enviava fotos a familiars i amics i consultava el seu cosí, metge a Vall d'Hebron, per mirar d'aclarir què estava passant. La família considera normal que la parella fes un periple per diferents hospitals abans d'anar a Vall d'Hebron, on la mare treballa d'infermera. Ho atribueixen a la mala experiència que va tenir en el parc i a qüestions d'intimitat. Tots els testimonis han corroborat que els únics cuidadors del nadó eren el pare i la mare. En les 6 setmanes de vida del nen, la família el va veure poc i els dies abans de l'ingrés a la Vall d'Hebron ja no els van visitar perquè els van demanar que els deixessin sols. El nen plorava molt i volien estar tranquils. Ara és el torn de la família paterna. Estan citats els avis i també els tiets.
Passant 4 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
Un altre cop el teu amic al nostre sofà llit.
Pobre, és que ha discutit amb la dona.
Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Passen 5 minuts a 2 quarts.
Good morning, Kansas City. Let's take a look at today.
Torna Steven Spielberg. Avui arriba als cinemes El dia de la revelació, la seva aportació a la falera mundial per saber si en algun moment hi ha hagut contacte amb alguna presència extraterrestre. És la novetat a la cartellera més destacada d'aquesta setmana, Marc Garriga.
A El dia de la revelació, Spielberg fa un compendi de les seves anteriors pel·lícules sobre extraterrestres, Encontres en la tercera fase, ET i La guerra dels mons, i suma referències d'altres films seus. El resultat és una entretingudíssima pel·lícula d'intriga i persecucions, molt clàssica, però també molt eficient, cobra el debat sobre què passaria si algun dia es demostrés que els aliens fa anys que ens visiten. També s'estrena Un talento único, amb un altre clàssic, Dustin Hoffman. Només fa de secundari, però s'apodera de la pel·lícula. Un thriller policíac, inofensiu, amb apunts de drama romàntic, gens embafador, amb uns personatges encantadors. El protagonista és un jove amb un trastorn auditiu que el converteix en un afinador de pianos infal·lible i alhora en un expert a obrir caixes fortes. També s'estrena l'emocionant pionera Solo querían jugar, sobre les dificultats que va haver de superar la primera selecció espanyola de futbol femení als anys 70, la noruega Solo Mamma, una cinta valenta i incòmoda sobre la maternitat en solitari, i una de les millors pel·lícules d'arts marcials dels últims anys, The Furious.
I ara, una mort. Ha mort als 88 anys el pintor britànic David Hockney, icona del pop art dels anys 60 i un dels grans referents de l'art contemporani, Montse Mas.
Mestre del color, durant 6 dècades va destacar per la voluntat d'experimentar, des de les seves cèlebres teles de piscines californianes i de paisatges de Normandia fins a l'ús de les noves tecnologies, com ara els dibuixos fets amb iPad. La seva gran i única retrospectiva a Catalunya va ser el Palau de la Virreina de Barcelona l'any 1993. Amb motiu de la mostra, que ell mateix va venir a supervisar, ja va expressar el que ha acabat complint, la voluntat de treballar incansablement fins al final de la seva vida.
Veig la meva obra com una peça contínua de la meva vida. Sigui quin sigui el moment en què em trobi, sempre hi ha alguna cosa en marxa. No crec que l'obra d'un artista estigui acabada fins que ell es desplomi.
Homosexual declarat des de la joventut, va plasmar l'amor gai en el seu art molt abans de la despenalització al Regne Unit. Després d'haver viscut a Los Angeles i París, on per cert va fer una gran exposició l'any passat a la Fundació Louis Vuitton, l'artista ha mort a Londres, on s'havia instal·lat de nou.
Hem parlat de cinema, de pintura, ara teatre. Perquè el Teatre Lliure celebra els seus 50 anys amb una programació que apel·la als llegats, als vincles i a la comunitat. Marta Pazos, David Selvas, Carme Portacelli, Marcos Moró, Lluís Humà, el Conde de Torrefiel o Pol Guasch són alguns dels noms protagonistes, Marta Vives.
El Lliure concentrarà la celebració d'aquest mig segle, el primer trimestre de la temporada, per reivindicar-ne el llegat. Julio Manrique, director del Lliure.
Hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
Entre alguns dels noms d'aquesta celebració n'hi ha d'abans, com els fundadors Lluís Omar, Montsal Canyit, Imma Colomer o Josep Pons, que dialoguen amb nous, com Marcos Morau, Clara Aguilar o Miquel Masfiol. Entre els noms que formen part de la història del teatre, absències, però, destacades, com les del fundador Lluís Pasqual. Manrique així ho ha justificat.
Amb el Lluís Pasqual vam explorar la possibilitat que fos present a l'aniversari, amb una direcció, i aquesta possibilitat finalment no va prosperar.
La temporada 26-27 està formada per una trentena de produccions. Entre elles, l'òpera de Tres Rals, un drama romàntic de Lucía Carballal, David Selvas dirigirà un Enric IV antisistema, el llibre de Pol Guasch, Relíquia, saltarà a l'escenari i es programarà de nou la monumental L'herència, de Matthew López, sobre llegats i memòria. Les entrades per aquesta nova temporada es posaran a la venda d'aquí una setmana.
I ara marxem de festa. perquè les falles del Pirineu encenten avui la temporada amb la baixada de Durro, a la Vall de Boí. La festa, reconeguda per la UNESCO com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, donarà el tret de sortida a setmanes de celebracions de la màgia i el foc arreu dels Pirineus. Durro, Pau Rovira.
La jornada començarà a 11:15 de la nit amb la baixada dels fallaires més petits, un quart d'hora més tard. Serà el torn dels grups intermedis i a les 11 en punt, els adults, completant una de les nits més emblemàtiques del calendari festiu pirinenc. La celebració manté viva una tradició centenària vinculada al foc i a la muntanya i cada any reuneix centenars de participants i visitants aquí a la Vall de Boí. Carme Xalà, fallaire i organitzadora.
Fa un parell de setmanes ja vam plantar el faro. És una acció que implica tota la participació del poble, demostrant un any més tot aquest caràcter col·lectiu que tenim de festa. Com sempre, la incorporació dels farallaires, tant dels més petits com dels més grans.
Les principals novetats d'enguany, la retransmissió per TV3 de tots els actes de les falles i la presentació dels Camins de Foc, una ruta turística de les falles durant tot l'any. Després de Durro, les baixades continuaran les pròximes setmanes en altres pobles fallaires, en 63 poblacions dels Pirineus, de Catalunya, l'Aragó, França i Andorra.
I encara una cosa més... Perquè avui arrenca a Vic el Cabró Rock més multitudinari, amb tots els ulls posats a l'actuació aquesta nit d'Oques Grasses, aquests que sentim. Serà l'últim concert que el grup osonenc fa a casa abans del comiat definitiu a l'Estadi Olímpic de Barcelona. També actuaran La Gossa Sorda, Joan Dausà, La Fúmiga o Figa Flaues. Entre avui i demà passaran pel Cabró Rock 58.000 persones, una xifra mai vista. Un festival de música en català, descentralitzat i pensat per un públic que abraça diferents generacions d'una mateixa família.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Amb el Mundial i el fitxatge de Bernardo Silva pel Madrid.
Sí, perquè ha passat de tenir un acord amb el Barça a estar molt a prop de fitxar pel Club Blanc. Passi el que passi amb Bernardo Silva, ho sabrà ja des del Mundial, perquè ha començat la Copa del Món, a inauguració de la primera seu d'aquest Mundial a Mèxic, amb la cerimònia d'inauguració i el partit Mèxic 2, Sud-Àfrica 0, i a la matinada també s'ha jugat el Corea del Sud 2, República Txeca 1. Enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà, primera jornada d'aquest Mundial sense gaires sorpreses.
Doncs sí, efectivament, perquè, per exemple, l'anfitriona Mèxic va complir els pronòstics, però compte, perquè va trencar amb una estadística que el perseguia de feia temps. Havia jugat 7 partits inaugurals i no n'havia guanyat cap. La vuitena va ser la bona. Quiñones i Raúl Jiménez van situar el 2-0 davant d'una dèbil Sud-Àfrica que va acabar amb 9 homes. De fet, al temps afegit, Mèxic també es va quedar amb un home menys, en total 3 expulsions amb aquesta última de César Montes. Aquest partit inaugurava la seu de Mèxic a l'Azteca, davant la bogeria local, davant de més de 80.000 persones, que a més també van veure l'actuació, per exemple, de Shakira amb la cançó del Mundial, i també a Mèxic, però a Guadalajara es va jugar l'altre partit d'aquest grup A. Aquí es van veure alguns seients buits. El preu de les entrades és una de les crítiques d'aquest Mundial. Corea-Txèquia amb victòria pels asiàtics per 2-1, amb remuntada inclosa.
Doncs ara sentim aquesta cançó de Shakira, que la sentirem molts dies, que ara em feia referència a la Sònia, que va inaugurar el Mundial ahir a l'Estadi Azteca, i avui s'inauguren les altres dues seus d'aquest Mundial, als Estats Units i al Canadà, Sònia.
Sí, a les 9, hora catalana, a Toronto, Canadà-Bòsnia. Els canadencs repeteixen participació després que ja van ser a Qatar. Mai han passat de la primera fase. De fet, busquen la primera victòria en el seu tercer Mundial. Pel que fa als bosnis, que van eliminar Itàlia a la repesca, es troben davant el seu segon Mundial, després de ser a Brasil 2014, on no van passar de la primera fase. L'estrella dels bosnis és el seu golejador, Zeko. I també avui, a les 3 de la matinada, a Los Angeles, es jugarà l'Estats Units-Paraguai. Els nord-americans tornen a ser anfitrions 32 anys després, liderats pel davanter del Milan, Pulisic, però també per McKinney de la Juve. I també hi és Gio Reyna, fill de Claudio Reyna, que era membre d'aquella selecció del 94. A la banqueta nord-americana, l'exjugador i tècnic de l'Espanyol, Mauricio Pochettino, que ho té tot a punt.
Creo que estamos bien en todas las fases. Por ejemplo, en la táctica, en la física, en la mental, en la emocional también. La emocional juega un papel fundamental en un torneo como este, así que creo que estamos bien en todas las áreas.
Al davant, una Paraguai que torna a la Copa del Món després de 3 absències. No hi era des del 2010, quan va arribar fins als quarts de final. Una selecció que destaca pel seu rigor defensiu.
I un dels aspectes importants d'un Mundial sempre serà la gespa dels estadis on s'han de jugar els partits. Doncs bé, la gespa de l'Estadi Azteca de Mèxic, on ahir es va inaugurar aquesta competició, és una empresa catalana, l'Olotina Royal Verd, que ha aconseguit recuperar la malmesa gespa d'un estadi mític Montserrat.
El llegendari Estadi Azteca va ser seu de les finals dels Mundials del 1970 i del 86 i ara acull el seu tercer Mundial. Té capacitat per a 83.000 espectadors i fa uns 3 anys es trobava en molt mal estat. Curiosament, va ser un exmadridista, Fernando Hierro, quan era director esportiu del Chivas mexicà, qui va recomanar Royal Verd com a empresa ideal per recuperar la gespa. Hierro coneixia l'empresa del seu pas per la Federació Espanyola de Futbol. Per Jordi Morera, director internacional de Royal Verd, arribar a l'estadi inaugural d'un Mundial és tota una fita.
Doncs suposa molta il·lusió, molta dedicació, innovació darrere, i al final treballem per això, perquè estar en competicions internacionals i que ens puguin veure el nostre treball quanta més gent millor. Vam tenir l'experiència en competicions mundialistes com Brasil i Qatar, però estar en un estadi tan referent i únic com l'Estadi Azteca és un orgull, i això ens consolida també com referents internacionals.
L'empresa Royal Verd va engegar fa 23 anys i treballa en prop del 40% dels estadis de la Lliga de Futbol Espanyola, amb la Federació Espanyola de Futbol i molts clubs arreu del món. A banda del partit inaugural, l'Estadi Azteca acollirà l'Uzbekistan, Colòmbia, el Mèxic, República Txeca de la fase de grups i un partit de setzens de final del Mundial.
I les altes temperatures que es jugaran alguns partits d'aquest Mundial ha fet que hi hagi pauses d'hidratació als partits. Malgrat això, una vintena d'experts internacionals en salut creuen que pot afectar el joc i el rendiment i també fins i tot la salut dels futbolistes. Ho ha manifestat en una carta enviada a la FIFA, Marta García.
On qüestionen que només se contemple un parell d'eixes pauses en els partits o suspendre'ls quan l'índex que avalua l'estrès tèrmic arriba a 32, un valor per sobre de 45 graus que només se considera segur per activitats molt lleugeres, com per exemple estar assegut en una oficina, que no és el cas. La investigadora de l'IES Global, Ivana Givavanovic, és una de les expertes que firmen aquesta carta.
Si l'índex de risc se situa a 32 i els fan córrer, els posaran en un risc extrem. M'impactarà molt si la FIFA ho permet.
I encara una petició més que fa el cardiòleg de l'Hospital Vall d'Hebron, Jordi Banyeres, respecte a les competicions que, com el Mundial, se fan en estiu.
El canvi climàtic està aquí, no? La temperatura global ha augmentat, sentit comú, redissenyar els calendaris, no? I els horaris. Potser hi ha d'haver-hi una parada d'un moment o que els jugadors surtin del camp un segon, no donant un, no? I que es puguin hidratar.
Doncs ara parlarem d'un nom propi, que és en aquest Mundial, concretament a la selecció portuguesa, Bernardo Silva. Perquè la confirmació del fitxatge de José Mourinho com a nou entrenador del Madrid sembla que afectarà el mercat de fitxatges del Barça. Si res no es trenca, Bernardo Silva, que sonava per sumar-se al vestidor blaugrana, després va sonar per l'Atlètic de Madrid, doncs sembla que acabarà al Real Madrid, Marcos García.
Bernardo Silva té un acord pràcticament enllestit per jugar al Real Madrid. Bernardo és una petició específica de José Mourinho i fonts properes al jugador ja donen per fet que ha triat el Madrid per sobre de l'Atlètic de Madrid i del Barça. El Madrid havia parlat amb el representant de Bernardo fa ja un parell de mesos. Aleshores, no havia considerat el seu fitxatge, però amb l'entrada de Mourinho en escena la cosa ha canviat. Bernardo es comprometrà per dues temporades amb una altra d'opcional si no hi ha cap canvi. No tenim les xifres, però pel que ens diuen, la fitxa que posa al Madrid sobre la taula de Bernardo és molt superior a la que tenia de proposta de Matalassés i Culés. El Madrid vol tancar fins i tot el fitxatge de Bernardo Silva abans del dia 17, que és l'estrena de Portugal al Mundial. El que ja és oficial és que José Mourinho firma amb el Madrid 3 temporades fins al 30 de juny de l'any 2029. Encara no el presenten i la previsió del Madrid és fer-ho al juliol. No hi ha data encara, però sí que el Madrid diu que Mou s'incorpora el 13 de juliol, data d'inici de la pretemporada blanca a Valdebebas. Amb Mourinho i amb Bernardo Silva arribaran també Dumfries i Konaté, encara no anunciats, però que seran blancs fins l'any 2030.
I a les semifinals de la CB de bàsquet, avui la penya disputa el segon partit, mentre que el Barça va tornar a guanyar ahir, 97-89, davant el Tenerife, i per tant, Ernest Macià, el Barça està a una victòria de classificar-se per la final.
És així, si aquest dissabte el Barça guanyés a la pista del Tenerife, perquè ara la sèrie es desplaça ja a les Illes Canàries, el Barça seria el primer finalista, havent sigut cinquè de la Lliga CB i amb tot el que hem passat aquesta temporada amb un canvi d'entrenador. Ahir el Barça no va fer, en general, un gran partit jugant com a equip. És, a més clar que els jugadors titulars d'edat avançada doncs van patir una miqueta més, sobretot davant de jugadors com Patty Mills, que va fer 36 punts, l'estrella del Tenerife, que ha guanyat un anell NBA, es va veure el Barça patir, però, tot i que els tinerfenys van empatar l'últim quart, el Barça va acabar guanyant 97-89, i en un moment concret del partit, molt importants els tres triples de Nicola Provitola.
Nada, ser inteligentes, ¿no? Pusimos el balón en una situación que a nosotros no nos da confianza, que nos sentimos cómodos, que es el poste bajo, con Toco, con Will, y bueno, creo que ahí supimos resolver, ¿no? No sé si durante el partido fue la mejor opción, pero al final del partido ellos supieron cómo rematarlo.
I avui és el torn al Joventut aquest vespre després del partit històric 118-117 en pròrroga que es va saldar amb derrota dels catalans. Avui viurem un segon embat. L'objectiu del Joventut és tornar a Badalona amb l'empat a un i que Badalona sigui jutge d'aquesta sèrie. Aquest és, si més no, l'ideal. Escoltem a Guillem Vives.
Sí, hem recuperat físicament, mentalment, per afrontar un partit d'aquestes característiques amb la intensitat que correspon i mentalitats per donar a fer un gran partit i portar la sèrie a Badalona, així que l'equip està preparat.
I encara en bàsquet, l'alè danès Gustav Knudsen no continuarà la temporada que ve al Manresa. L'Uni Girona fitxa la pivot turca Tilbe Señorek per la pròxima temporada i el Cadí la seu incorpora a la base navarresa Paula Suárez. Fem una pausa i parlem de la Fórmula 1.
Catalunya migdia.
Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
Però tu en saps, d'anar amb moto?
No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
I què?
Que em vaig trencar una cama.
Apa!
Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica. Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a la meva mare, Olà. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
Molt bé.
Arribarem a tot?
El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
Quina ratxa! Quants maig portes?
150.
Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de l'ADO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
Tu creus? Jo pensava que era normal.
No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
Aquesta setmana conversem amb la dissenyadora i arquitecta Bet Galí. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit al 33 i a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
6 minuts i seran les 3 de la tarda. Diumenge es disputa el Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya, el 7è de la temporada, i avui ja s'han fet els primers entrenaments. Oriol Rodríguez.
I ho farà ple com un ou en aquesta cursa que serà diumenge. El circuit ha anunciat fa una estona que ja no queda ni una entrada lliure, per tant, hi haurà més de 125.000 espectadors en aquest Gran Premi de diumenge. S'ha fet la primera sessió d'entrenaments lliures, farcida de pilots joves, de rookies, a causa de l'obligatorietat dels equips de cedir algunes places. Això vol dir que Antonelli, per exemple, no hi era, però el millor temps està per Oscar Piastri, el pilot de McLaren, a la segona posició el Ferrari. El millor temps, volíem dir, està per Russell, per davant d'Oscar Piastri, el pilot de Ferrari, Charles Leclerc, a la tercera posició, amb Max Verstappen a la quarta posició. Per tant, quatre equips diferents a les quatre primeres posicions. Com deia Antonelli, no hi ha estat a la primera sessió i serà a partir de les 5 a la segona. I advertia ahir Aston Martin i també l'Astúria Alonso que aniria molt malament aquesta primera sessió, i així ha estat, amb un Aston Martin gens competitiu, a pràcticament 4 segons del registre del Mercedes de George Russell. Ha fet molta calor en aquesta primera sessió, 50 graus a la pista, 50 graus de temperatura a l'asfalt. A partir de les 5 de la tarda, segona sessió aquí al circuit de Barcelona-Catalunya.
I aquest cap de setmana es disputa la Champions en vol a Colònia. El Barça juga a les semifinals contra l'Alborg danès, i aquest matí el Ramon Salmurri ha estat amb el tècnic del Barça, Carlos Ortega.
Costat de l'entrenador del Barça, el Carlos Ortega. Carlos, què tal?
Hola, molt bé, gràcies.
A veure, les sensacions jo diria que des de fora són immillorables, és a dir, aquí no es pot arribar millor.
Sí, sí, sense dubte, però això no conta massa, no? Una altra vegada hem arribat pitjor i vam competir també, no? Però el somni de qualsevol entrenador és fer la temporada que hem fet amb el nivell de joc que hem tingut i arribar amb tot el plantel i en un bon moment de forma que crec que estem, no?
Et faré la pregunta que em fa la gent a mi quan parlem de Molqué. Aquest any el Barça la guanyarà?
Jo no tinc la varita màgica, no tinc la bola de cristal, però el Barça, estem aquí, que és el nostre somni cada any, i anem a competir 100%.
De tots els Barces d'Ortega que hem tingut fins avui, aquest és l'equip que et sents més teu?
Pot ser. Jo crec que he fet una amalgama ahí de jugadors veterans que porten molts anys al club i una jornada jove que els jugadors que van estar i que van tornar, i crec que fem una grandíssima combinació. Jo me sento molt, molt còmodo amb l'equip.
Què ha canviat en el Carlos del juny del 2021 fins avui?
Estic molt més integrat al club, a l'equip. Sento tota la confiança de la directiva i...
Un entrenador sempre té un grau de patiment molt elevat i de disfrutar-ho poc. Almenys, diguem-ne, s'ha equilibrat una mica més, això?
La temporada ha sigut magnífica. Avui, possiblement l'últim entrenament de la temporada, vaig dir a l'equip que passi el que passi, jo crec que hem fet una temporada fantàstica. Jo, si puc somiar com volia que anés una temporada, jo signaria com aquesta. I ara hem de posar tot i competir i veure què fem.
Enhorabona pel que s'ha fet fins aquí, i ara a intentar disfrutar-ho i segur competir. Moltes gràcies, Carlos.
A tu. Gràcies.
I demà l'Atlètic Barceloneta jugarà una nova final de la Champions a Waterpolo després de 12 anys de Vitovac.
L'Atlètic Barceloneta va deixar tombat a la lona l'actual bicampió europeu, el Ferencváros hongarès. En un intercanvi de cops constant, els mariners van mantenir la guàrdia alta defensivament i van guanyar els punts dels penals, després de dominar de 3 al descans fins al 9-9 final, amb actuació estel·lar del porter Unai Aguirre.
Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no atacàvem molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
Els mariners s'oposaran al Prorreco italià, que es va desfer de l'Olympiacos grec. Avui a les 7, final de consolació catalana íntegrament entre el Mataró i el Sant Andreu a la competició femenina.
I l'Iguala de comença avui a disputar la final de l'Hockey Lliga contra el Liceu Gallec. Feia 22 anys que no jugaven la final a Udalserra.
Doncs sí, l'última va ser el 2004 davant el Barça i fa gairebé 30 anys que l'equip de la Noia no guanya un títol. L'última victòria va ser el 1997. Ara en tornen a tenir l'oportunitat. Per això, el tècnic Marc Muntaner reconeix que a la capital de la Noia es torna a respirar hoquei patins.
De fa un o dos anyets la ciutat ha tornat a reviure aquest hoquei que durant els anys 90 doncs, va ressaltar tant, i ara la gent doncs, torna a creure en aquest club, en aquest esport, en aquesta ciutat que tenim.
El primer partit de la final entre Liceu i Igualada jugarà aquest vespre un quart de nou. La final és el millor o un màxim de 5 partits.
I tenim encara temps per dir una cosa més, sobretot per parlar d'un fitxatge, Odal.
Sí, el Girona ha fet el primer fitxatge de cara a la pròxima temporada. Es tracta de l'ucraïnès de 21 anys, Oleksandr Pishur. Firma per 5 temporades i atenció perquè és un jugador molt alt. 2 metres, 4 centímetres.
Estem parlant de futbol, eh?
De futbol.
Déu-n'hi-do. Doncs el primer fitxatge que ha fet el Girona per la pròxima temporada. Deixem aquí el repàs de la informació esportiva. A les 7 més esports, al Tot Costa. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.